la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon dia i benvingudes, benvinguts, un nou dissabte a la veu dels animals i la natura. En primer lloc, com sempre fem, us oferim un breu resum dels continguts que podreu escoltar avui. En un programa, el d'aquesta setmana, que comptarà amb les nostres seccions habituals, les notícies, el Sabies què, la galeria dels experts, una càpsula de conscienciació dels pastors i la defensa de la terra, els hàbitats i els animals, un consell de com prevenir accidents en els nostres animals de companyia, famosos i solidaris amb els animals i la natura, i l'entrevista. Avui, en homenatge, recordarem la darrera que vam fer amb l'Abel Julien, un gran comunicador, ornitòleg i col·laborador del programa que ens ha deixat aquests dies sobre el declivi en la reproducció d'ocells a Catalunya. Com sempre, estarà tot ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho faran possible les veus de qui us parlen: Arantxa Fernández, Blanca Aranyó, Francina Ballester, Manel Casas i Jordi Gispert, i el control tècnic Jordi Carretero. I malauradament, abans de començar com avançàvem, hem de lamentar amb molta tristor la pèrdua del nostre entranyable col·laborador, l'Abel Julien, que ens ha acompanyat durant les successives edicions d'aquest nostre programa, La veu dels animals i la natura. Expert ornitòleg, l'Abel ha estat un excel·lent observador, mestre i divulgació científic de la vida dels ocells. La seva capacitat comunicadora ens sabia transmetre la curiositat, l'afecte i el respecte pels ocells en el seu món natural, que havia estat la constant vocació de la seva vida. Un gran apassionat, professional i amic de l'ADA, que trobarem molt a faltar. Descansi en pau, l'Abel. Us convidem a resseguir la seva extensa trajectòria. I estem segurs que aquests ocells que ha estimat tant continuaran molt a prop d'ell. Programa 439, dotzena temporada. De què? D'aquí, de la veu dels animals i la natura, que és aquest programa que produeix i dirigeix l'ONG ADA, aquí a Ràdio Estel. Com sempre, comencem amb un repàs de les diverses notícies que han succeït aquests darrers dies i comencem amb la proposta de defensar les nostres ciutats dels incendis envoltant-les de conreus agrícoles. Un recent estudi del CREAF, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, proposa retornar les activitats agrícoles al voltant de les ciutats per protegir-les dels incendis. Es tracta d'una amenaça cada cop més preocupant amb l'avançat canvi climàtic que provoca unes sequeres més freqüents, especialment a la zona mediterrània. La proposta, presentada pel CREAF, se centra a l'àrea metropolitana de Barcelona. Implica recuperar unes 17.000 hectàrees de pastures i conreus que existien als anys 50 i que en forma progressiva s'han anat abandonant. Aquests amplis espais oberts actuarien com cinturons de protecció, que ajudarien a frenar l'avanç dels focs fins als diferents nuclis urbans. Aquest estudi defineix, per primer cop, un nou concepte, l'anomenada connectivitat del foc. Fa referència a que el contacte entre molts boscos facilita que les flames es propaguin i afectin a més hectàrees. Segons dades exposades, transformar aquestes zones forestals, molt més propenses a episodis de sequera, permetria disminuir un 30% com a mitjana aquesta connectivitat del foc. És per això que s'assenyala la importància de crear espais oberts per trencar la continuïtat dels diferents boscos. Els conreus i les pastures són zones caracteritzades per la baixa combustió. Reintroduir-les a les àrees periurbanes entre masses forestals és decisiu per poder allunyar els incendis i ajudar cara a les tasques d'extinció. L'estratègia ajudaria en paral·lel a millorar tota la biodiversitat. Per exemple, afavoriria la presència de multitud de mamífers, com podria ser el teixó, d'ocells agrícoles com ho és la tórtora, i també de pol·linitzadors com les papallones o les abelles. De bell nou, alguns experts ens adverteixen i recomanen mesures per fer front als grans incendis, una de les amenaces que sorgeixen de tot el canvi global. Uns focs molt més virulents que també poden afectar els nuclis urbans i que es mantenen molt presents per les imatges més recents de barris sencers arrasats a Califòrnia que ens arriben aquests dies des de la ciutat de Los Angeles. Seguim endavant. La Guàrdia Civil desarticula la rebuda de deixalles procedents d'Itàlia. Agents de la Guàrdia Civil han desarticulat una organització internacional que es dedicava a traficar il·lícitament amb residus urbans i amb deixalles procedents d'Itàlia per ser abocades a Catalunya. Aquesta brossa era transportada en camions i era llançada, sense cap tractament previ, a diferents abocadors, il·legalment, malgrat saber que contenia algunes restes perilloses. Aquesta organització estava operant des de l'any 2021 i durant 4 anys hauria abocat unes 160.000 tones de residus en diferents abocadors de la demarcació de Lleida i els municipis de Constantí i de Riba-roja d'Ebre a Tarragona. També s'han localitzat abocaments a Almonacid del Marquesado, municipi de la província de Cuenca. L'operació policial ha detingut a una vintena de persones acusades de pertànyer a una organització criminal, de falsedat documental i de delictes en contra del medi ambient. S'estima que hauran cobrat més de 19 milions d'euros de les diverses empreses italianes de residus que n'haurien contractat els seus serveis per desfer-se de les deixalles. Aquesta investigació va començar en detectar l'entrada a Espanya de grans quantitats de brossa amb documentació falsa, que es duia als abocadors de manera descontrolada. Finalment, es van poder identificar algunes empreses dedicades a la gestió de deixalles i interrelacionades amb les seus a Catalunya i a Castella-La Manxa, dedicades al comerç a gran escala amb residus italians. Són milers els camions i els vaixells carregats amb tones de deixalles que es mouen cada dia per les diferents autopistes i ports europeus i dels quals sols se n'inspecciona una ínfima part. Les diverses normatives dels estats comunitaris no impedeixen que aquest tràfic de residus es desplaci allà on sigui més barat de gestionar-los. Un transport que molt sovint inclou pràctiques il·legals, com la que ara hem mencionat. Resumint, és un negoci milionari i que comporta greus problemes ambientals i també per a la salut. I acabem recordant que demà diumenge és el Dia de l'Educació Ambiental. El 26 de gener, demà mateix, se celebra a nivell mundial el Dia de l'Educació Ambiental, una commemoració nascuda fa ja 50 anys, el 1975, quan es va celebrar a Belgrat el Seminari Internacional d'Educació Ambiental. El seu bàsic objectiu és crear consciència ciutadana i difondre el greu problema ambiental que estem vivint, tant a una escala més local com planetària. I també insta els governs a participar activament per protegir a la natura, cercar noves solucions i prevenir moltes de les dificultats que sorgiran en endavant. I el dimarts, dia 28 de gener, serà el Dia Mundial per la Reducció de les Emissions de CO2, de diòxid de carboni, també anomenat com el Dia Mundial de l'Acció davant l'escalfament terrestre. Una data fixada per l'Organització de les Nacions Unides amb l'únic objectiu d'impulsar el desenvolupament de polítiques de reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. Exemples d'aquesta acció tan necessària són invertir per promoure l'energia renovable, usar combustibles nets, optimitzar els processos de combustió o modificar les grans tendències de consum via l'educació ambiental. En definitiva, dues dates que cal tenir molt en compte per la greu crisi climàtica i els forts impactes ambientals que cada cop i de manera progressiva es van fent més evidents.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? el teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que els dofins, quan dormen, mantenen la meitat del seu cervell despert per poder anar respirant cada cert temps? A diferència dels humans, que la respiració és un acte reflexa, en els cetacis és una acció voluntària que es repeteix amb intervals de minuts. El seu procés evolutiu de milions d'anys ha fet possible que aquests mamífers marins estiguin perfectament adaptats a la vida dins dels mars i els oceans. La seva forma aerodinàmica i la suavitat de la seva pell els facilita nedar a grans velocitats i submergir-se a més de 300 metres de profunditat. Considerats com un dels animals més intel·ligents del planeta, tenen molt desenvolupats els seus sentits sensorials, les seves emocions i el seu nivell de consciència. Els dofins poden vocalitzar una àmplia gamma de sons i utilitzen la ecolocalització per orientar-se, analitzar i detectar tot el que passa al seu voltant. A la natura, els dofins són animals molt sociables. Acostumen a viure en grups familiars molt ben estructurats i els seus vincles afectius i socials poden perllongar-se durant molts anys. La pertinença al grup els hi comporta seguretat, comunicació, companyia, col·laboració mútua i fins i tot s'ajuden i es cuiden entre ells en moments crítics de malaltia, de perill o dificultats. Les xarxes de pesca i a la deriva, les seves captures per la comercialització dels seus cossos vius o morts i els forts sorolls derivats de les activitats humanes són algunes de les seves constants amenaces. La forçosa activitat a la que són sotmesos els dofins per servir d'entreteniment i espectacle als humans els hi comporta conseqüències molt negatives. Privats de la llibertat i amb un espai limitat i artificial, aquests sensibles i intel·ligents animals han de reprimir els seus instints naturals patint l'estrès del confinament i suportant entrenaments i sorolls estranys. La utilització dels animals salvatges en espectacles ofereix una imatge distorsionada i actualment planteja un debat ètic respecte a la seva utilització cap a cada cop més rebutjada per la societat. El millor que podem fer, doncs, per ells és respectar la seva llibertat.
Galeria de l'Expert amb Jordi Vigues, periodista, escriptor, ecologista, divulgador ambiental i autor del llibre Per un bon clima. Jordi, calculem quant costa realment un cotxe.
Oh, no, no. Si fem números, segurament trobarem opcions millors que comprar un cotxe. Primer hi ha una compra en efectiu o una compra a terminis. Després hi ha l'impost de la circulació. Després hi ha l'impost anual de la circulació. Després està el preu del combustible. Cal afegir-hi una assegurança a tot risc, assegurança a tercers, avaries i reparacions, l'aparcament, multes de trànsit, seients pels infants, la seva neteja, les hores de dedicació, les hores de conducció, les inspeccions per peces o substituir-les. Total, suma molt. Si no tenim la possibilitat de tenir un xòfer, realment hi ha opcions molt millors.
Heu escoltat la Galeria de l'Expert amb Jordi Vigues, periodista, escriptor, ecologista i divulgador ambiental.
Ells són un més de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Hola, amigues, animalons i amics. Avui recordarem un personatge italià, i molt volgut al seu país, perquè representava molt la forma de ser, l'expressivitat i la vitalitat d'aquest poble. És el Domenico Modugno. Nasqué a la petita illa de Lampedusa. El Modugno morí l'any 1994, als 66 anys, d'un atac cardíac. Escoltem-lo ara amb Vecchio Frac i Piove.
Nella notte, mentre tutti dormono, solo un uomo cammina per le strade. È un uomo in frac. È giunta mezzanotte. Si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose. Un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti. La luna splende in cielo, dorme tutta la città. Solo va un uomo in frac. Ha il cilindro per cappello, due diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, la gardenia nell'occhiello e sul candido gilet un papillon, un papillon di seta blu. S'avvicina lentamente con incedere elegante, ha l'aspetto trasognato, malinconico ed assente, non si sa da dove viene, né dove va, chi mai sarà quell'uomo in frac. Bon nuit, bon nuit, bon nuit, bon nuit, buonanotte, va dicendo ad ogni cosa, ai fanali illuminati, ad un gatto innamorato che randagio se ne va. Ormai l'aurora, si spengono i fanali, si sveglia poco a poco tutta quanta la città. La luna si è incantata, sorpresa e impallidita, pian piano scolorandosi nel cielo sparirà. Sbadiglia una finestra sul fiume silenzioso e nella luce bianca galleggiando se ne va un cilindro, un fiore e un frac, galleggiando dolcemente e lasciandosi cullare, se ne scende lentamente sotto i ponti verso il mare se ne va. Chi mai sarà? Chi mai sarà quell'uomo in frac? Addio. Addio, 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 addio al mondo, ai ricordi del passato, ad un sogno mai sognato, ad un attimo d'amore che mai più ritornerà. La 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 la, la 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 la.
Mille violini suonati dal vento, colori dell'arcobaleno vanno a fermare una pioggia d'argento, ma piove, piove sul nostro amor. Ciao, ciao, bambina, un bacio ancora e poi per sempre ti perderò come una fiaba. L'amore passa, c'era una volta, poi non c'è più. Cos'è che trema sul tuo visino? È pioggia o pianto? Dimmi cos'è, vorrei trovare parole nuove, ma piove, piove sul nostro amore. Bambina, ti voglio bene da morire. Vorrei trovare parole nuove, ma piove, piove sul nostro
temps per l'entrevista aquí a la veu dels animals i la natura, aquí a Ràdio Estel. I avui tornem, volem parlar d'ocells, especialment notícies negatives, sí, del declivi. Parlarem de la reproducció, en especial. I ho fem amb qui? Doncs amb el nostre ornitòleg de guàrdia, que ja està llest, l'Abel Julien. El saludem en primer lloc. Abel, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Molt bon dia de nou, Abel, que és divulgador, es dedica especialment des de fa molts anys, i també ara en podeu consultar més dades, es dedica precisament a això, dins d'Aula i Natura. Abans que res, perquè sempre ho passem com de llarg, explica'ns què és Aula i Natura, Abel.
Bueno, doncs pues mira, com el seu nom indica, Aula, ens dediquem a la formació. Ens agrada, jo tradicionalment, o des de fa molts anys, m'agrada molt compartir la meva afició, transmetre la meva afició i obsessió, que és l'ornitologia i la natura, i llavors ens dediquem a això, Aula i Natura, és a dir, a fer formació, també sortides més lights, anem a dir, no sempre coses acadèmiques, però fem moltes sortides també, doncs per ensenyar la gent a identificar ocells, a ensenyar la biologia dels ocells, també coses sobre ratpenats, orquídies, libèl·lules, etc. I és així, doncs, forma de promocionar el coneixement de la natura que tanta falta ens fa en una societat tan urbana com la nostra, no?
Doncs una eina, també, que si voleu utilitzar, doncs podeu fer-ho. Podeu consultar-ne també més dades, www.aulainatura.cat. Però parlem de reproducció, Abel, perquè ara detallem com s'ha fet, de quina manera, per què, com, quan, totes aquestes preguntes, però hi ha un estudi, uns últims resultats de la primavera, després d'un seguiment de molt de temps, d'aquest juliol, que ens diuen que aquí, al Principat de Catalunya, hi ha hagut una baixada excepcional dels nivells de reproducció de 18 de les espècies d'ocells més habituals i que afecten a nivell transversal al conjunt d'ocells de Catalunya. Un dels més afectats, per exemple, i ara ens ho comentaràs, és el rossinyol comú. Es tracta del projecte Sílvia, Abel.
Correcte, doncs sí. Aquest és un projecte de l'ICO, de l'Institut Català d'Ornitologia, en el que es monitoregen mitjançant anellament les poblacions d'ocells. I és un projecte que es diu Sílvia, no en honor a cap Sílvia, cap dona que es digui Sílvia, sinó als tallarols que es diuen Sílvia, Sílvia tricàpila, etc.
El nom científic,
eh? El nom científic de molts tallarols. I amb Y, a més, eh? Sílvia amb Y. I bé, doncs aquest projecte el que fa és d'una forma estandarditzada capturar ocells per anellament i, com sempre fem amb l'anellament, mirar si són mascles o femelles, mirar si són nascuts aquest any o l'any anterior, és a dir, si són adults o joves, i tota una sèrie de paràmetres que es prenen, el greix, si estan grassonets en migració, etc etc. Llavors, aquestes dades són molt interessants perquè et permeten veure tota una sèrie de coses que observant no pots veure. Tu mires un rossinyol i a simple vista o en prismàtics no saps si és adult o jove. I en moltes espècies, doncs, el mateix. I moltes espècies, fins i tot, ni mascle ni femella, fins que no els inspecciones a la mà, no ho veus, no? Sí. Llavors, doncs, aquest projecte el que fa és això, d'una forma estandarditzada, es posen sempre un mateix nombre de xarxes, que és el tipus de captura que es fa, a les mateixes hores, en les mateixes condicions, etc. Perquè si després analitzes les dades, no és el mateix que hagis estat tot el dia anellant ocells que hagis estat 3 hores, si busques, per exemple, temes com l'abundància i coses així, no?
Abel, perquè la gent entengui també com funciona, eh? Aquesta estació, aquest projecte, diguem-ne, que funciona des de 1991, sí, que es va fer la primera estació, sí, després es va ampliar, i ara consta ja de 46 estacions d'aquesta altra referència, que és l'Institut Català d'Ornitologia, que fa tot aquest seguiments,
correcte,
aquesta xarxa d'estacions. Explica'ns en què consisteix, també per la gent que potser vulgui també col·laborar, aquest anellament, com es fa, i després aquestes xarxes i aquestes captures, de quina manera es procedeix i com es calcula, bueno, tot això?
Sí, sí, és el que deia. És un projecte que la importància que té és que tota la informació sigui presa de forma molt estàndard. I llavors hi ha aquestes 40 i pico estacions fixes en el que sempre s'anella de la mateixa manera, posant les trampes en els mateixos llocs, les mateixes hores, etc. No? I així tens dades molt comparables tant entre diferents estacions d'anellament com en el temps per una mateixa estació, no? Això es fa així, això com sempre, els pioners van ser els britànics i que ja des dels anys 40 o 50 ja ho feien, no? Llavors nosaltres vam començar l'any 91, que bueno, és una mica més tard que ells, però mira, el temps passa volant i això vol dir que ja fa 33 anys que estem fent això i que ja tenim dades molt interessants. A més, m'has fet sentir vell, quan has dit que era des de l'any 91, perquè, sí, perquè aquella...
Més que vell era un mèrit, eh? Vull dir, era constatar el mèrit de tant de temps.
Sí. Però aquella primera estació que es va fer l'any 91 va ser a Can Balasc, al Parc de Collserola, sí, que hi vaig anar jo, que era president de l'ICO, jo en aquell moment, amb un company a mirar, a veure el primer lloc, i amb una certa emoció de dir, ostres, comencem la primera estació Sílvia, no? Però després he pensat, dic, ostres, fa 33 anys, això, eh? Vull dir que ja va passant el temps.
Això vol dir que tens una trajectòria i que més bé que tu, poca gent, no? Ho podrà explicar també, per tant, aquí també destaquem una mica el valor.
Que els 61 anys continuï emocionat i animat amb això, pues també crec que, bueno, que és bo per mi, vaja, que nassos.
I tant que sí.
I bueno, doncs, amb aquestes estacions es prenen les dades d'aquesta manera. I una cosa molt important que es fa és el que en diem datar els ocells, és a dir, saber si són adults o joves. Mm. I això cada any permet saber l'èxit reproductor o l'índex reproductor, que en diem. És una forma Després, estadísticament, es modela més i tal, però seria com dir que a quina proporció de joves i adults s'està capturant després de la primavera.
És a dir, que del total d'anellaments, no, es calculen els pollets, per exemple, que s'han capturat, no, i d'aquí se'n fa aquesta estadística, sí. Es diu, doncs s'ha reproduït, no, d'aquesta manera.
I en un any normal, potser de cada 100 rossinyols, doncs uns 70 o 80 són joves, perquè és així, la proporció és molt, molt més alta de joves que d'adults, perquè els ocells tenen postes de 4, 5 o 10 ous, depèn de l'espècie, i a vegades crien un cop o dos cops durant la primavera, no? Per tant, es quintuplica o multiplica per 10 la població d'una mateixa espècie. Mm. Potser per 10 no tant, no? Però molt. I llavors això vol dir que en aquesta època, després de l'època de cria, agafes molts més joves que adults, no? Llavors, si en un any normal s'agafaven d'això de 100 rossinyols, doncs 70 o 80 eren joves, llavors en aquest any el que ha passat és que en lloc de 70 o 80, doncs eren 50. I això ha passat amb el rossinyol, que és, com has dit tu, l'espècie en la que més s'ha notat, una disminució de la productivitat o de l'índex reproductor del 81%. Això és una autèntica barbaritat, ha disminuït un 81%. Mm-hmm. Però és que després n'hi ha molts altres. El tallarol de Garriga, la buscarla de Canyà, el verdum, el cargolet, el tor, la merla, el tallarol capnegre. És a dir, moltíssims, moltíssims. I això es fa amb 20 espècies, que són les més abundants, les que s'anellen més, i també que agafen hàbitats diferents. Això és important perquè ha de ser una espècie que se n'agafin com a mínim alguns centenars per tindre una mostra apropiada. Perquè si això ho fessis amb una espècie que n'agafes 4 o 5, doncs, clar, la proporció aquesta d'adults i joves hi ha moltíssima probabilitat. Igual que quan tires una moneda i et surt cara 5 vegades, no? Doncs hi hauria molta probabilitat de que agafessis tot adults, per lo que sigui, i en canvi no agafessis cap jove, no?
Clar, tot això al final és estadística, però ha de ser fiable. I aquesta estadística, com has dit, no, es calculen aquestes 20 espècies, de les quals enguany 18 mostren resultats negatius, algunes que tu has mencionat, fins al tallarol, per exemple, doncs tenen pèrdues de prop de més del 40%, no? O fins al 39%, sí, 37%, per tant, és molt significatiu. I estem parlant pèrdues respecte l'any passat o pèrdues en aquests 20 anys?
Pèrdues respecte a l'any passat, sí, sí.
Mm. És a dir, que en sols un període hi ha hagut aquesta disminució.
Exacte. Sols en un període hi ha hagut això. I clar, això és important, perquè a més, segurament l'any passat ja estava en pitjor que fa 20 anys. Llavors això és qüestió també de tindre-ho en compte. Mm. I de totes aquestes espècies, les úniques que tenen un increment positiu són la mallerenga blava i la mallerenga carbonera, bastant modestos. La mallerenga blava, sí, un increment del 14%, i la carbonera de 1,7%, que estadísticament, no he mirat l'estudi original, diguem-ne, però estic segur que aquest 1,7% no és estadísticament significatiu. Val? Per tant, realment la immensa majoria han disminuït. I a més, doncs ho han fet espècies molt forestals, espècies que habiten a matolls, espècies properes a l'aigua, espècies que els agrada molt al bosc, espècies de zones obertes, espècies que necessiten flors i llavoretes aquestes, com molts fringíl·lids. És a dir, la cosa ha sigut generalitzada amb molts hàbitats o amb tots els hàbitats que es migren amb aquestes espècies, no? Vull dir que aquesta cosa tan genèrica ha fet pensar que hi ha una causa comuna, que si pensem que és la constant climàtica que hem tingut en aquest any, que ha tingut tothom, tot aquí a Catalunya, doncs ha sigut la sequera. la sequera aquesta que hi ha hagut, doncs molt probablement es necessitaria fer un estudi concret per saber si era això, però ja et dic jo, ja t'ho diu qualsevol dels que ha fet aquest treball, que la sequera, sens dubte, és el que ha tingut aquest efecte tan negatiu en les espècies.
Ara entrem en aquestes causes més a fons. Deixa'm recordar que parlem, que som aquí a la Veu dels Animals i la Natura, Ràdio Estel, parlem amb l'Abel Julien, ornitòleg, en concret avui de la davallada reproductiva dels ocells a Catalunya, dins del que és aquest projecte Sílvia, que definia l'Abel, que funciona des de 1991 de l'Institut Català d'Ornitologia, amb anellaments, captures i censos, estadística d'ocells, del que passa, quins adults es troben, quins joves, quina reproducció tenim. Doncs bé, de moment hem constatat que de les 20 espècies més seguides, 18, com a mínim aquest any passat, ha sofert una disminució molt important respecte a l'any anterior. Causes. Apuntaves la sequera, Abel. Evidentment és potser la principal i dius que és bastant clar, no?
Sí, és força clar perquè afecta, com us deia, espècies de tots els hàbitats, de tot tipus, espècies molt petites, més grosses. Vull dir, és tan generalitzat que ha de ser una cosa que ha tingut efecte en tots els hàbitats. Tots hem vist doncs, que molts arbres s'han mort, pins, alzines. Durant aquesta primavera vaig estar al Garraf. Al Garraf allà han mort una quantitat de pins, una cosa exagerada. I també hi ha hagut moltes zones on creixien herbes, on creixien gramínies aquestes, que amb la sequera aquest any doncs, no han crescut. No? Llavors, ha afectat a tots els hàbitats. I llavors, doncs, aquesta davallada reproductiva tan generalitzada, està claríssim que ha d'haver estat la sequera. A vegades passa que tens una espècie que és la que està en declivi. Llavors, veus que les altres es comporten normal i, en canvi, hi ha alguna espècie que està en declivi. Hi ha un exemple, que trobo molt curiós, que és d'un tord americà, en el que veien també que la població es desplomava i era sobretot també degut a l'èxit reproductiu. Hi havia un menor èxit reproductiu, també amb anellament, també veien que cada vegada, cada primavera, produïen menys joves aquella població. Doncs resulta que aquest tord menja cargols. A la llauna no, els menja crus. I
no se'ls fa, no se'ls cuina,
No? No, són bastant... Els animals són bastant sossos, amb aquest aspecte. Doncs aquest tord, la seva alimentació principal són els cargols. I resulta que la pluja àcida, que en aquella zona d'estudi, una zona molt àmplia, a Estats Units i Canadà, la pluja àcida dissol la cal o contamina la cal de les pedres en el medi i llavors els cargols fan la closca més fina i no prosperen tant. Al final la població de cargols doncs, és més baixa i hi ha menys cargols. Els tords, la població de tords que hi havia, podia sobreviure menjant aquesta quantitat de cargols més baixa, però a l'hora de nidificar, cosa que fan molts ocells, quan hi ha menys recursos, doncs la posta és més petita. Si abans ponien 4 ous, doncs ara majoritàriament en ponien 3. Val? I els tords doncs, van ajustar la seva posta a aquesta menor disponibilitat d'aliment. Però era una posta insuficient per mantindre la població natural, per compensar les morts naturals d'aquest ocell. No? I llavors, de cop es va anar produint una lenta davallada, però que cada vegada era més intensa, no? I fins al punt, doncs, que la població de tord va disminuir moltíssim, no? Llavors, això és molt més difícil de saber, no? I això ens passa sovint amb espècies que dius, ostres, què li està passant a aquest bitxo que està desapareixent i no sabem per què. No?
Clar, aquí de vegades parlem com si tot fos matemàtic, no? I a la natura les coses hi ha moltes variables i en aquests casos concrets, quan hi ha una espècie, doncs pot ser una circumstància determinada, pot ser un conjunt de circumstàncies, o quan el declivi és general, ara també parlem de diferents circumstàncies, perquè hem de recordar recordar que els ocells al final també gasten força energia en la reproducció, no? Reproducció sexual, festejos,
sí, sí.
Ponen els ous, fan els nius, amb diferents estratègies per incubar-los després, mantenir la temperatura. Vull dir que és tot un procés que també és complex.
Home, la nidificació és un procés extraordinàriament demandant en els ocells. Els esgota les energies d'una forma exagerada, perquè pensa que s'han d'alimentar ells, han d'alimentar els pollets, els han de protegir. Els mascles, a més, han d'estar cantant tot el dia defensant el territori, les femelles amagant-se, que no se les mengi ningú, també. Vull dir, porten una vida molt dura i molt estressant, els ocells. Aquests ocells petits, ocells presa, tenen una vida molt, molt dura. El que tenen de bo és que tenen una estratègia reproductiva que es diu estratègia R, que vol dir és una estratègia de vida que tenen moltes espècies en el món, no només d'ocells, insectes també, i el que fan és tindre moltíssima productivitat, moltíssima més de la que el medi pot aguantar. I llavors va per números. Els depredadors se'ls comencen a menjar, moren per causes meteorològiques, moren per diferents coses, i els que sobreviuen són els que són capaços de reproduir-se. També reprodueixen molt i tenen molta descendència. Són espècies així, normalment amb una vida curta, a més, penseu que un pit roig viu 3 anyets, 2, 3, 4 anys, molts d'aquests ocells petits, no? A la natura, després en captivitat et viuen el doble o el triple, és molt curiós això. I aquestes espècies doncs tenen aquesta estratègia de vida. I en canvi, per exemple, comparant-ho amb rapinyaires és just el contrari, ponen un ou. I algunes espècies, els albatros, ponen un ou cada 2 anys, imagina't. Però en canvi tenen una longevitat molt, molt llarga i tenen això, una vida molt més llarga.
Entre altres causes, totes aquestes que...
aquestes espècies...
Digues, perdona, Abel.
Sí, no, anava a dir només que aquestes espècies d'estratègia R, si les condicions se solucionen, a l'any següent es recupera, o en 2 anys es recupera la població. És a dir, això que hem vist ara, el rossinyol, per posar l'exemple del que ha patit més, d'aquest 81% de davallada, si aquest any que ve i l'altre, doncs la cosa és òptima, es recupera la població. És la bona notícia, diguem-ne, que hi ha amb això.
Dintre d'aquesta mala notícia general que és aquest seguiment, clar, perquè, a veure, entre les causes que hem determinat, no, sequera, però bueno, també aquest escalfament global ens porta a més acumulació, més evaporació d'aigua, per tant també inundacions, és a dir, l'aigua cau de manera torrencial, sí. Depenent d'on els ocells posin el niu, també els hi pot destruir, no? I bé, el que hem vist sí. És aquesta tendència negativa, no només en el rossinyol, altres espècies com el pit roig, el blauet, la cuareta, la cadernera, etc, etc, no? Hem de patir, però, Abel, per aquestes espècies, com deies, és a dir, el rossinyol és una espècie comuna, de moment no està en perill, per tant, a priori, no? Si no segueix aquesta tendència negativa...
Hem de patir moltíssim, moltíssim, per les espècies comunes i les no tan comunes. La veritat és que està anant molt malament diguem-ne, la conservació de la biodiversitat. Això està anant fatal. Tant biodiversitat com quantitat. Ja sabeu que biodiversitat seria les diferents espècies que hi ha, per dir-ho amb una certa simplicitat. El nombre d'ocells que hi ha seria el nombre d'espècies d'ocells que hi ha és la biodiversitat. I després hi ha la quantitat. És a dir, si d'una espècie doncs, hi ha 1.000 parelles o 10.000 parelles, no?, amb els censos que es facin. Doncs bé, en aquests moments hem d'estar molt preocupats tant per la biodiversitat com per l'abundància. Una causa és el canvi climàtic, però hi ha moltíssimes més causes d'origen antròpic, és a dir, causades per l'home, que els està fent anar molt malament. Hi ha un estudi molt interessant que l'han fet molta gent dels projectes de seguiment d'ocells a Europa, incloent-hi gent de l'ICO, en el que han relacionat la productivitat, aquesta, el mateix d'aquest estudi que vèiem, el nombre de joves que hi havia, estacions d'anellament, etc., i relacionen la productivitat amb valors climàtics. Sequera, bueno, pluviometria, això, temperatura mitjana, temperatura màximes, mínimes, etc. Vale? Tota una sèrie de paràmetres que estan variant moltíssim tant al nord d'Europa com al centre com al sud. És molt curiós que la màxima productivitat han vist que es dona quan els valors climàtics estan dintre de la mitjana. És a dir, els ocells estan adaptats als valors climàtics habituals que hi ha aquí. En el moment que fa més calor, doncs els hi va malament, hi ha més sequera. En el moment que hi ha, que fa més fresca o que plou més, doncs també els hi va malament. Llavors, que això té tota la lògica, no? Però trobo molt curiós que en aquest estudi ho demostressin estadísticament. I què està passant ara? Que amb el canvi climàtic, doncs, sobretot a les latituds nòrdiques està fent molt més calor, és a dir, proporcionalment, Noruega, Suècia i Finlàndia, els estius són molt més calorosos del que eren abans comparats amb els nostres, no? Els nostres també fa més calor, però en els seus encara més, en nombre de graus de diferència, diguem-ne. I llavors allò està afectant moltíssim les poblacions allà dalt. Això el que faria és que espècies del sud pugessin cap amunt i colonitzessin aquells llocs a costa de que les espècies que hi ha allà doncs, anessin retrocedint i desapareixent. No? Però trobo molt curiós que es vegi clarament que les espècies estan adaptades perfectament a la mitjana, el que hi ha habitualment.
Doncs perquè veiem que també, i evidentment la nostra acció és de les que més influeix, en aquest cas també influint sobre el clima de la Terra, sobre el clima dels diversos espais i de les diverses latituds. Podeu consultar-ne més dades al web de l'ICO, sobre tots aquests estudis també que ha citat l'Abel, ornitologia.org, torno a citar, aulainatura.cat també sobre cursos, sobre diverses formacions, informacions sobre ocells. I avui hem parlat de la reproducció amb dades negatives, però sempre amb aquest bri d'esperança i amb possibles solucions que hi ha també a llarg termini. Ho hem fet, com sempre, amb l'Abel Julien, divulgador i membre també d'aquí, d'Aula i Natura, col·laborador d'aquest programa de la veu dels animals i la natura. Abel, moltíssimes gràcies de nou.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada dissabte, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista, és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Estàvem recordant el Domenico Modugno, no tan sols com a cantant, sinó també com a actor de teatre i cinematogràfic. També va fer, durant un temps, activitat com a polític. Avui tan sols l'escoltem, no el podem veure. Però la seva impostació, el seu sentiment tan propi de la gent del sur napolità, té una força enorme. Era el temps gloriós del Festival de San Remo, que va guanyar 3 cops i que intervingué moltíssimes vegades, així com a Eurovisió. Escoltem Dio como ti amo i Nel blu dipinto di blu, coneguda com Volare, premi Grammy als Estats Units i disc de l'any de 1959. I com sempre, a la propera, si Déu vol.
Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti bianchi che salutano il nostro amore. Dio come ti amo,
possibile avere fra le braccia tanta felicità, baciare le tue labbra che odorano di vento, noi due innamorati come nessuno al mondo. Dio, come ti amo, mi vien da piangere. In tutta la mia vita non ho provato mai un bene così caro, un bene così vero. Chi può fermare il fiume che corre verso il mare? Le rondini nel cielo che vanno verso il sole. Chi può cambiare l'amore? L'amore mio per te. Come ti amo, un bene così caro, un bene così vero. Chi può fermare il fiume che corre verso il mare? Le rondini nel cielo che vanno verso il sole. Chi può cambiare l'amore? L'amore mio per te. Dio, come ti amo. Dio, come ti amo.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare. Di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare. Cantare, oh, 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 nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Voi stare qua giù e continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, cantare, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.
Com prevenir accidents en els nostres animals de companyia?
L'edat dels gossos és un factor que pot influir en la seva resistència a les baixes temperatures?
Sí, és un element a tenir molt en compte. Els cadells i els gossos d'avançada edat tenen alterat el centre termorregulador que s'allotja al cervell i, per conseqüència, no són tan eficients amb el manteniment de la seva temperatura corporal. Un dels remeis més eficaços és vestir-los amb alguna peça de roba. Ara bé, dins de casa és millor no vestir l'animal ni tenir-lo a prop de les calefaccions.
Galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura. Avui destaquem el compromís de Jude Law amb els animals i la natura. Jude Law, actor britànic de cinema i teatre, considerat actualment un dels actors anglesos amb més renom a Hollywood, dona el seu suport a diverses entitats internacionals mediambientals i associacions contra l'experimentació en animals. Ha participat en campanyes per demanar que s'acabi la matança de foques i que es prohibeixi el comerç de les seves pells. Aquest ha estat per avui la Galeria de Famosos i Solidaris amb els animals i la natura.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel.
La grandesa política es mostra quan, en moments difícils, s'actua per grans principis i pensant en el bé comú a llarg termini. Al poder polític li costa molt assumir aquest deure en un projecte de nació. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us emplacem per al proper programa, com sempre, dissabte de 10 a 11 del matí, aquí, a la Veu dels Animals i la Natura, a Ràdio Estel.
Por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.